l'altra ràdio, Ràdio 4.
Una de les utopies, d'alguna manera, de l'equip de l'altra ràdio seria que tot aquest univers audiovisual servís, tard o d'hora, per d'alguna manera doncs, millorar la cultura audiovisual de les persones, el fet de ser creatius, expressar-se en llenguatge audiovisual, que arribés a totes les capes de la societat. Fa anys quan anem dient, hi ha iniciatives, evidentment, que ens agrada molt de poder divulgar, que marquen una línia i que es comença a constatar que efectivament que hi ha molts nois i noies que s'expressen en audiovisuals, que hi ha molts nois i noies amb els seus mestres, amb gent de la família, diem que pot utilitzar el llenguatge audiovisual per dir i explicar coses molt interessants, per fer servir la seva imaginació, per conèixer altres cultures, per comunicar al capdavall amb les persones. La iniciativa de la qual avui ens volem fer ressò, i ja cal dir d'entrada que ha estat tot un èxit, és la segona edició de Contes del Món, una iniciativa, en vam parlar a finals de la passada temporada, que ja ha arribat a la seva segona edició, ja hi ha resultats, encara no publicació. Una iniciativa, Contes del Món, que tira endavant l'associació Com Soc Comunicació Social. En Damià Caro, que també durant temps ha fet ràdio aquí a Ràdio 4, torna al nostre programa a l'altra ràdio per dir-nos una evidència, i jo el felicito molt sincerament a ell i tots els que ho han fet possible, de que estan molt contents perquè la segona edició ha estat tot un èxit. Damià, bona nit i bona hora.
Molt bona nit, Cinto.
Ho dic, ara personalitzo jo en nom de l'equip de l'altra ràdio, per coneixement de la causa, perquè hem tingut la satisfacció enguany, des d'aquest que us parla, en representació del programa de l'altra ràdio, juntament amb altres companys d'ofici, Cristina Pitar, que és de Radio Ciutat de Badalona, en Pep Caballol, antic sotsdirector de Radio 4 i actualment president de Solidaritat i Comunicació, i altres persones del món, diguem-ne, educatiu i també solidari i periodístic d'àmbits diferents, que no vol dir que hi hagi gent que estigui en tots, evidentment, de formar part del jurat. I vam poder escoltar ja uns contes que havien estat més votats per part de les persones que entraven a contesdelmón.org, i es va fer finalment amb el jurat la tria dels 24 contes finalistes. Positiva l'iniciativa, Damià? No exagero, eh?
No, molt positiva. Podríem dir que era molt positiva. En la segona edició, la veritat que hem multiplicat la participació, hem multiplicat la qualitat, hem multiplicat les dinàmiques per compartir espais culturals.
Jo dono les xifres que des dels organitzadors de Contes del Món, el Damià Caro, l'Irene Zumbila, doncs ens han fet arribar, i després situes als oïdors d'alguna manera l'objectiu principal, l'objectiu bàsic, perquè no únicament és jugar amb la paraula, amb els efectes, amb la música, qui també s'ha de saber jugar, podríem dir, amb l'altre món del llenguatge, no? Amb els llapisos, amb l'expressió també visual. El cas és que el concurs Contes del Món, en la seva segona edició, ha tingut la participació de 46 escoles i instituts, però hi ha diferents, diguem-ne, possibilitats de franges d'edat, de 39 municipis de Catalunya, està dit aviat, amb una participació real i efectiva de contes que s'han explicat i també s'han dibuixat, de 161 contes, il·lustrats o bé enregistrats amb MP3. Ens dirà el Damià una mica l'objectiu del contingut, evidentment. Això ens permet que els Contes del Món hagin pogut rebre, diguem-ne, universos de ficció de 41 pobles de la Terra dels 5 continents. A partir d'aquí doncs, es va escollir els 50 podcasts més votats pel que seria la part d'àudio. Finalment, el jurat, en el qual vam tenir la satisfacció de col·laborar, com ja deia, va fer la tria dels 24 contes finalistes. Objectiu principal del concurs i finalitat següent d'aquesta iniciativa.
Doncs d'objectius, la veritat que n'hi ha molts. El primer de tot és recuperar la cultura popular de tradició oral, no? Estar atents a la paraula, i en aquest sentit no només recuperar aquesta part més tradicional, sinó donar-li una major vida a través de les noves tecnologies, no? Amb el concurs de podcast Contes del Món, que té una web molt fàcil de recordar, contesdelmón.org, doncs això, no? Barregem tradició i modernitat. Tradició, perquè recuperem aquelles llegendes, faules, contes, doncs aquelles històries que ens explicaven els nostres avantpassats d'alguna forma, no els nostres avis, pares, mares, àvies, i d'arreu del món. No, perquè tenim l'oportunitat a Catalunya, a casa nostra, doncs, de fer-ho amb persones que venen de molts orígens diferents.
Aquí ho diu, no? Diu orígens desrelats, per exemple, Àfrica, Amazones, Canadà, Catalunya, República del Congo, específicament dins d'Àfrica, Cuba, l'Equador, la Índia, l'Iraq, Irlanda, Japó, Mali, Marroc, Pakistan, Senegal, el Tíbet, la Xina... Déu-n'hi-do.
Imagina't.
Déu-n'hi-do. Durada. Encara sentirem un exemple, eh? Un dels 24, ningú s'enfadi amb el Damià Caro com un membre de l'organització, ni amb aquest membre dels jurats, d'alguna manera gairebé triat una mica per sorteig, perquè qualsevol dels 24 mereixeria, diguem-ne, avui ser escoltat.
Sí,
objectiu principal i durada, és a dir, l'objectiu queda clar. I la durada que els hi marcàveu?
Doncs uns 4 minuts. Cada compte.
Màxim 4 minuts.
4 minuts com a molt, sí.
Màxim 4 minuts. Ara jo deia, hi ha un objectiu, hi ha una finalitat. No és només el fet de que s'hagin pogut escoltar a través del web, sinó que ara ve una altra part molt significativa que pels voltants de Sant Jordi esperem que ja sigui una realitat, època, diguem-ne, de final de primavera a tocar d'estiu.
Correcte, doncs el segon llibre i disc dels contes de Montponor, no? On podrem, en aquest cas, llegir i escoltar doncs, les 24 històries, en aquest cas finalistes, que han fet nois i noies de primària i secundària d'arreu de Catalunya, no? Són realment històries que doncs, ens transporten a la Xina, a Bolívia, a través de la veu dels propis infants i joves, que sovint són actors passius de la informació, i en aquest cas són totalment actors passius.
Actors actius. Perquè fan els seus, i passius, evidentment, però amb activitat quan escolten els dels altres, no? Però és el que dèiem, no? Ells utilitzen el llenguatge audiovisual, que és molt gratificant, i és una de les coses positives, diguem-ne, que ens porta aquest segle XXI, no? Que gairebé, pel que seria sobretot l'àudio, moltes persones, mestres, escoles, fent l'altra ràdio a l'escola, fa unes quantes temporades aquí a Ràdio 4 ho constatàvem, no?, amb el gran Pitu Martínez, el company que fèiem el programa, doncs, i la resta de tot el magnífic equip, en Ramon Sala, tota la gent del Departament d'Educació, tantes escoles, el Damià, que també porta molt de temps amb aquestes iniciatives, com els mestres, els nois i les noies ho fan servir d'una forma molt natural, no? L'eina no és un problema, el que interessa és el que s'explica, no?, amb aquesta eina. Felicitar potser a les escoles que han tingut més contes triats, felicitar a tots els que hi heu participat, però mira, jo n'agafo alguns els que tenen un parell de contes en aquests 24 finalistes. Crec que la primera és una de les que ara sentirem, l'escola Antoni Simó i Arnó d'Almacelles, l'escola Collaso i Gil de la ciutat de Barcelona, l'escola Les Pinediques de Taradell, les Margarita Xirgo, mira, una actriu ben reconeguda, que és de Badalona, un centre educatiu que està al costat mateix d'aquella autopista que travessa Badalona, o l'escola Badruna, un clàssic també de l'època de l'altra rei de l'escola, de Tona. Doncs aquests són els que, per decisió popular i de jurat, disposen de dos contes representats amb els 24 finalistes. Quin has triat pel programa d'avui? Quin podríem escoltar?
En primer lloc, escoltarem una presentació pròpiament d'aquest conte, que és un conte molt especial. Jo no us avanço el per què, vosaltres l'escoltareu. Escoltem en primer la presentació de la mestra i de l'alumne, que ens explica una història ambientada a la Xina, pròpiament de la Xina, i que es diu Un arbre molt especial.
Ens anem doncs cap a l'escola Antoni Simó i Arnó d'Almacelles.
Un arbre molt especial. És el títol que vam escollir per al nostre conte. No és una història de tradició popular, sinó que l'hem creat especialment l'alumnat de segon A de l'escola Antònia Simó i Arnó d'Almacelles, un poble de Lleida. El grau de motivació, esforç, recerca i treball de l'alumnat ha estat realment excepcional, així que aprofito la vinentesa per felicitar-los. El nostre conte només pretén mostrar com dos llocs tan llunyans en l'espai poden arribar a ser tan propers en els sentiments, les emocions i els anhels. Hem triat la Xina i el nostre poble perquè aquí, a Almacelles, en tenim clars exemples de nenes xineses adoptades. Hi ha nens i nenes que, per diverses raons de ben petits, queden orfes. Per altra banda, hi ha parelles que desitgen adoptar, generar esperances i oferir-los una nova vida. L'adopció és un acte d'amor. Nosaltres, a la nostra classe, tenim la sort de compartir-lo amb la Jana.
Em dic Jana Liu. Vaig néixer a Guangdong, una ciutat del sud de la Xina. Ara tinc 7 anys. Quan van venir a buscar-me, els pares tenia 10 mesos i com era molt petita, no recordo res de la Xina ni sé parlar xinès. Tot el que sé m'ho han explicat els pares o ho he vist a les fotos. Els pares diuen que el temps d'espera fins poder-me venir a buscar se'ls va fer molt llarg i que jo també semblava que els estigués esperant. perquè quan la mare em va agafar no volia baixar dels seus braços. Estava contenta i jugava amb els ditets passant-los pels llavis del pare. Els pares també m'expliquen que hi ha nens que neixen de la panxa de la mare i d'altres que per arribar a casa hem de fer un llarg viatge amb avió.
Ben clar, el que ens comenta aquesta noia i també, evidentment, abans la mestra, una unió, Almacelles, la Xina. Estem ja expectants d'escoltar el conte que servirà per tancar avui l'espai que hem dedicat a la segona edició de Contes del Món.
Doncs sí, hem escoltat a la Montse Vila, aquesta tutora que ens presenta en primer lloc el conte i després aquesta alumna d'origen xinès crescuda a Catalunya, no? Una realitat ben directa, ben clara, que comparteixen el Almacelles i que podem nosaltres gaudir i aprendre molt a través d'aquesta història, no?
Ara sentirem la història per tancar avui aquest espai que hem dedicat a la segona edició de Contes del Món, com una petita primícia, perquè evidentment ho estem dient, el llibre, amb els enregistraments, els dibuixos, s'hi està ja treballant i serà un fet per voltants de l'època de Sant Jordi, el mes de maig. Al web és molt senzill, ho ha dit abans en Damià Caro, www.contesdelmón.org. Anem de seguir parlant, algun altre programa especial d'aquests que tenim més diumenges del compte. Si ens prepares algun altre conte, jo em quedo amb ganes no només de sentir-ne avui un, sinó de sentir-ne un altre.
Perfecte.
Per tant, en aquesta temporada a l'altra ràdio tindrem nova presència de Contes del Món, però avui per acomiadar-te, Damià, aquest conte que has triat de l'Escola Antònia Simó i Arnó d'Almacelles es titula...
Un arbre molt especial.
Algun comentari previ o deixem l'incògnita, Damià?
Deixem l'incògnita, només comentar que quan jo vaig escoltar aquesta presentació, aquest conte, tot seguit vaig emocionar-me d'alguna forma, no? Perquè realment sí que em va arribar al fons del meu cos.
Així és, Damià, fins aquí unes setmanes i deixem els oïdors de l'altra ràdio amb aquesta història. Un arbre molt especial, fet, evidentment, com sempre passa en aquests casos també, per gent molt especial.
Un arbre molt especial. Fa molt i molt de temps, una nena que es deia Nihao vivia en un petit poble de la Xina a prop d'un bosc. A la Nihao i al seu germà Wei els agradava molt anar a passejar i jugar al bosc a la vora d'un home, que per a ells era un arbre molt especial. En aquell home anaven els seus pares quan eren molt petits. Els seus pares, quan eren petits, havien plantat un om en el bosc de Chengdu i l'havien vist créixer i volien que fos un arbre molt especial per a ells. Però no fa gaire temps els seus pares van tenir un accident de tràfic i tots dos van morir. La Nihao i el seu germà Wei s'han quedat sols, orfes, i els han acollit en un centre. S'han quedat molt tristos, encara són molt petits. La Nihao només té 7 anys i el seu germà 5, i troben molt a faltar els seus pares.
Una família d'Almacies que viatjava per la Xina volia adoptar un fill o una filla i van anar a aquest centre a conèixer un nen per adoptar-lo, que era en Wei. Quan el van conèixer, de seguida els va agradar, tot i que no s'entenien, però el veien molt trist i no sabien per què. Llavors van saber per la seva cuidadora que en Wei tenia una germana, la Nihao, i no es volia separar d'ella perquè s'estimaven molt. Aquella família volia conèixer la Nihao i van veure que era una nena molt dolça i preciosa i de seguida van decidir que adoptarien els dos germans.
La parella d'Almacelles i els dos germans emprenen vol cap a la seva nova casa. Sobrevolen altes muntanyes nevades, mars, oceans, pobles, ciutats i boscos. Quan arriben a l'aeroport, tota una nova família els espera. Un cosí que encara no coneixen, que es diu Marc, li pregunta a la seva mare.
Per què són tan diferents?
Perquè han nascut en un país diferent. En canvi, si t'hi fixes, bé, tots fem les mateixes coses. Riure, jugar, saltar, córrer i divertir-nos de la mateixa manera. Els somriures no tenen color.
A l'arribar a la seva nova casa, la Nehau i el seu germà Wei es troben una mica estranys. L'endemà, els seus nous pares els porten a passejar i a prop d'allí havia un bosc i ves per on es van trobar un nom gran, preciós. La Nehau i en Wei es van posar molt contents perquè els va recordar el seu origen, el seu país, els seus pares i el seu arbre especial.
I amb un pastís i un gelat, aquest conte s'ha acabat. I un aplaudiment si us ha agradat.